entendre aquesta falta de respecte en un moment tan important, on hi ha més de 2.000 víctimes.
Como marroquí me ha dolido porque siempre es lo mismo, porque parece que no podemos tener el derecho de, no sé, como que nuestras vidas valen un poco menos.
Bé, més enllà de la polèmica i traient el focus d'aquí i posant-ho en el minut de silenci les reclamacions de la comunitat marroquí, s'havien congregat per reclamar que arribin aviat les ajudes i, de totes maneres, també reconeixen que la comunitat catalana ha sigut molt solidària en aquestes 32 hores posteriors al terratrèmol.
Hi ha gent que no pot sortir de casa. Hi ha gent que no pot sortir de casa. O sigui que després de la catàstrofe que ha viscut el Marroc, després de 2.000 víctimes mortals, en un país com Catalunya, que té un 18% dels seus estrangers que són comunitat marroquina, per tant, el dolor és immens per part d'aquesta comunitat. Que es convoqui un minut de silenci, disculpa, Adrià, que es convoqui un minut de silenci a una hora a la qual també estava convocada una altra manifestació, que no siguin capaços de o moure's o fer el minut de silenci i després fer l'altra manifestació, demostra una falta de comprensió i una falta d'humanitat mínima incomprensible. Incomprensible. Digues, Adrià, disculpa.
De fet, no sé si ho sentiu, la manifestació espanyolista encara està en marxa i els portaveus de la comunitat marroquí posteriorment havien entrat dins de l'Ajuntament i ara just en sortien. Doncs just sortien de l'Ajuntament i els manifestants espanyolistes els han acomiadat al crit de fora. Just ara ha passat.
Res més desagradable que la intolerància absoluta de gent que no veu més enllà del seu nas. Hi ha gent que està patint, hi ha un punyetero minut de silenci, que és la cosa més fàcil de fer del món, i ni tan sols així. Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
La 1:02. Bueno, arquebisbe Beltran. Sí. Hi ha hagut missa i al final hi ha hagut hòstia, perdó.
Sí,
però,
sí.
Sí, sí.
Me'n vaig reptant.
Sí. Gràcies, Jordi, de veritat, un privilegi. 1:02, fem una pausa i de seguida anem al butlletí informatiu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Hola, em dic Joan Tomàs i no sóc locutor. Sóc òptic-optometrista Òptica 2000 des de fa 34 anys. Juntament amb més de 500 òptics, ens esforcem cada dia per ser referents en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, torna a la rutina amb fins a un 30% de descompte en vidres. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Fes que la tornada a casa sigui més fàcil que mai amb els millors preus de Conforama. Del 8 al 11 de setembre tens un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. A botigues i a Conforama.es.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida una operadora! Segur que si truco em deixeu parlant amb robots.
A Som Connexió només parlaràs amb persones. Truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tasteig, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrateis.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra, fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
La 1:05. Hora d'actualitzar la informació al costat de la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
El que us explicàvem ara fa uns instants a l'Adrià de les Heres des de la plaça Sant Jaume, l'Ajuntament de Barcelona condemna el grup espanyolista que ha interromput aquest matí el minut de silenci per les víctimes del terratrèmol del Marroc.
Sí, un minut de silenci que s'havia de fer a la plaça Sant Jaume de Barcelona i que ha estat interromput, com dius, per una protesta amb banderes d'Espanya i també crits contra Carles Puigdemont. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha deixat clar que això és intolerable. Allà hi era l'Adrià de les Heres.
Sí, ha reaccionat als incidents que hem viscut tot just fa una hora i ho ha fet amb declaracions a RAC1. L'alcalde lamenta aquesta falta de respecte.
Que és absolutament inadmissible que en un minut de silenci, que sobretot el que es feia és expressar el dol per la mort de més de 2.000 persones al Marroc i expressar la solidaritat amb la comunitat marroquina a Catalunya de Barcelona, es trenqués amb crits aquest minut de silenci. Crec que per si mateix ja queda prou desacreditat i per tant no afegiré res més.
La comunitat marroquina a Catalunya, que estava concentrada, també s'ha expressat en la mateixa línia i afegeixen, a més, van més enllà i creuen que és un exemple del racisme que viuen cada dia.
Mentrestant, el govern del Marroc continua amb el mateix balanç de víctimes des de fa més de 12 hores. Les autoritats marroquines no han tocat el balanç, que continuen 2.012 morts i més de 2.000 persones ferides. A més, l'ajuda al país continua sent inexistent. Per això, a bona part de l'epicentre d'aquest terratrèmol, la gent ja comença a organitzar-se. Més detalls, enviat especial de RAC1 al Marroc, Jordi Armenteres.
La devastació és imponent a mesura que ens anem acostant a l'epicentre d'aquest terratrèmol. Els ciutadans fan el que poden, aixecant jaimes i tendes, amb mantes, amb llençols. L'únic que es garanteix és que tothom té aigua potable envasada. Però no hi ha lavabos, les condicions són el que són, no hi ha cap mena d'ajuda oficial. A Mismis, on som en aquests moments, no hem sabut quanta gent ha mort en aquesta petita vila, però sí que ens trobem edificis esfondrats amb persones que hi estan buscant familiars. Aquí no hi ha cap bomber. El govern del país no ha mobilitzat ajudes econòmiques de moment, només ha obert dos comptes corrents per recollir donacions de ciutadans.
I el govern espanyol trasllada el condol a la família de la cooperant catalana Emma Igual, que ha mort en un atac rus a la zona del Donetsk. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha enviat un missatge al Kremlin i deixa clar que el que ha passat és injustificable.
Nunca le perdonaremos a Putin el dolor que está causando con las miles de víctimas inocentes que ha provocado Putin con esa guerra injusta e inexplicable que ha provocado en Ucrania. También con la familia de nuestra cooperante, todo nuestro cariño y todo nuestro pésame desde el gobierno de España.
Emma Igual era la directora de l'ONG Road to Relief i és la primera víctima mortal catalana des de l'inici de l'ofensiva militar russa contra Ucraïna el febrer de 2022. I ara els esports amb en Pol Rodríguez.
La selecció de Canadà ha guanyat la medalla de bronze al Mundial de Bàsquet Masculí després de superar els Estats Units a la pròrroga. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Manila, Dani Guila.
Jornada històrica per al bàsquet català en un partit per la memòria. Jordi Fernández és el primer seleccionador de casa nostra que guanya una medalla de bronze d'un Mundial després de guiar el Canadà a guanyar 127-118 als Estats Units amb un partit d'infart que s'ha definit a la pròrroga després que els 40 minuts acabessin amb un triple dels Estats Units per empatar quasi bé sobre la botzina. Millor registre en una Copa del Món de la selecció canadenca i primera vegada que guanya el seu país veí un Mundial. D'aquí a poca estona, quan faltin 20 minuts per les 3, la gran final, Sèrbia-Alemanya.
I es juga ara mateix el partit de la Indústria Santa Coloma, corresponent a la segona jornada de la primera divisió de futbol sala, a la pista del Ribera Navarra. Al descans, els colomencs estan empatant a dos. Mentrestant, Pedro Acosta ha guanyat fa una estona la cursa de Moto2 del Gran Premi de MotoGP de San Marino. El català Jeremy Alcoba ha quedat fora dels punts. Abans, el colombià David Alonso ha guanyat la categoria petita de Moto3. Ara, a les dues, arranca la cursa de la categoria reina MotoGP amb el madrileny Jorge Martín sortint en primera posició.
I acabem amb el temps. Aquesta tarda la calor tornarà ser intensa a l'interior, amb moltes màximes entre els 28 i els 33 graus. A la costa el termòmetre quedarà més frenat i el sol continuarà dominant, però avançada la tarda el cel quedarà més enterbolit i de cara al vespre podria arribar algun ruixat o tempesta al voltant dels ports i al Pirineu. Demà serà una diada nacional de Catalunya marcada per la calor al centre del dia, però amb un cel mig ennuvolat i a la tarda fins i tot s'escaparà alguna gotellada a les comarques de Lleida i també de Tarragona.
RAC 1.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb La Força del Liceu.
Prepara la tornada a casa amb els preus mini de Jardiland.
Del 31 d'agost a l'11 de setembre endolcim la tornada amb ofertes excepcionals. Una gran selecció en plantes d'interior i en complements per mascotes.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Arriba una nova temporada al Teatre Lliure. Un brugit col·lectiu encapçalat per la nostra ciutat, de Thornton Wilde, dirigida per Ferran Utzet. Fales, de Baró d'Ebel. Macbeth, de Shakespeare, dirigit pel talentós Pau Carrió. L'imperatiu categòric de Victoria Spunberg o Ifigènia d'Eurípides, dirigit per Alicia Gorina, entre d'altres.
Viu la temporada 23-24 del Teatre Lliure com mai. Festeja un abonament a teatrelliure.com i gaudeix de les millors entrades.
Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Durant, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions a partir del 15 de setembre al Teatre Poliorama.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem a un quart de dues del migdia. De seguida parlem d'altres coses, però abans, si sou dels que, per més que en sentin, sempre volen alguna història més, sempre en volen més, teniu una cita, com sabeu, al Festival del Llibre en Català. Fins diumenge de la setmana que ve, dia 17, torna la setmana al Festival del Llibre en Català al Moll de la Fusta de Barcelona. No us la perdeu, perquè seran 8 dies on ni tan sols us imagineu tot el que us espera.
RAC 1. No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. 6 ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la sisena temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte, a les 3, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC1. Tots som u.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
2 minuts i tocarem un quart de dues del migdia. Ja sabeu que ho hem parlat ara fa uns instants. De fet, ahir també vam parlar amb l'Oriol Malet, que avui té presentació del seu còmic. Aquest cap de setmana coincideixen dos grans coses a la ciutat de Barcelona al voltant del llibre. Una és la Setmana del Llibre en Català, que és esplèndida i que passen coses fantàstiques cada any. I una altra té encara una mica més d'història, bastant més d'història, la 72a edició ja de la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern. És un espai que s'instal·la des d'ara fins al 25 de setembre al Passeig de Gràcia i que és el gran aparador d'un gremi, d'un ofici, el del llibreter de vell, que reivindica la filosofia original del llibre, que és la de ser llegit i rellegit, no?, de tornar a passar d'una mà en una altra mà, de biblioteca en biblioteca, sobrevivint al pas del temps. Avui volíem parlar d'aquesta feria i també d'aquest ofici, que és molt particular, molt singular, amb el president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, també ell mateix és llibreter de vell, com és el Marçal Font. Què tal, com estàs, Marçal? Bon dia.
Molt bé, gràcies a tu.
Però ara estàvem comentant fora de micròfon dels orígens a Badalona, perquè coneixem ben bé els carrers on tu tenies una llibreria llibreria de vell i la dificultat que té mantenir una llibreria avui dia, tot i que és cert que, ostres, que tens la impressió que van ressorgint i des de la pandèmia han anat apareixent. No sé si també passa amb les de vell, concretament.
També, també, sobretot per l'esforç que fem a internet i per les possibilitats que dona internet.
Sí, eh?
Diguem que és renovar-se o morir, fa 20 anys ja. El llibre de vell va ser molt pioner a internet, això la gent no ho sap moltes vegades. Perquè...
Sembla un contrasentit, sí, aparentment. No? Sí, el llibre de vell, que és el llibre antic, es ven...
De fet, no som gens ludites, sense internet estaríem morts fa molts anys. Vull dir que els que hem perviscut o estem amb internet sobretot, no? Sí, però té una explicació molt lògica. Nosaltres fèiem catàlegs, tenim un exemplar de molts volums, o sigui, tenim molts títols, un sol exemplar de cada títol, i per tant el que fèiem era un catàleg cada any, o dos, o l'enviàvem per correu, la gent trucava, o feia una carta postal i tu li enviaves, no? Clar, això, quan apareix internet, vol dir tenir un catàleg actualitzat cada dia, que no cal que envies, això va ser un pas natural. Aleshores, Iberlibro, per exemple, el van organitzar els gremis d'Espanya, entre ells el de Catalunya.
Però això vol dir que hi ha hagut un canvi d'actitud davant de la llibreria de vell, que és una persona que va a la llibreria de vell, abans anava a badar i a veure què em trobo, i ara algú està buscant ja alguna cosa molt, molt, molt concreta.
És el hàndicap que en diuen ara, és el hàndicap de l'internet. És a dir, per això són tan importants les fires. A les fires o les llibreries de vell s'hi anava a trobar, no a buscar.
Clar,
no? En canvi, internet busques, i si no hi és, no ho saps que existeix, i aleshores no ho busques, no? És el problema. Però bé, per això estan les fires, i per això són tan importants les fires, avui.
Què és un llibre de vell? Perquè estava pensant que no sé a partir de quan. Què és un llibre vell?
Però un llibre de vell és un llibre que ja no és novetat, per tant és un llibre que pot tenir...
Ja, però pot ser tres setmanes més tard,
sí,
o...
Sí, sí,
dos... Ah, sí?
I tant. I si ha passat un any ja és llibre de vell. Ara bé, no és llibre antic, és llibre de segona mà, és llibre de saldo, és llibre de lance, hi ha moltes particularitats. Però llibre de vell vol dir que ja no és novetat.
Clar, però llavors, que la gent s'imagina a vegades aquesta cosa de la història de les llibreries de vell, o fins i tot aquesta fira, d'anar allà i trobar només llibres esgrogueïts, no?, d'etapes molt antigues, que igual aquest llibre té 50, 80, 90 anys, no és només això.
És normal, no, de fet és normal, perquè fa 50 anys un llibre que tenia 50 anys era esgrogueït, vell i tot plegat, però esclar, avui dia un llibre que té 50 anys és dels anys 70, company,
clar, clar.
Té setinats, té uns dissenys moderns, però ja és llibre d'entitat, inclús, sí, sí.
Clar, també teniu una cosa molt interessant. Mira, fa uns mesos vam fer un programa especial des de la Universitat de Barcelona, que tenen un fons de llibres meravellosos, que són, bueno, en fi, són tresors, no? En una fira com la del Llibre de Vell pots trobar petits tresors o fins i tot grans tresors, llibres molt cars, que són de molta consideració perquè són edicions úniques, molt limitades, sí?
Pots trobar-ne molt, sí. I
sí,
moderns com antics. I des del segle XVI n'he vist ja aquest any, a la meva parada mateix hi ha algun pergamí del segle XVI, inclús del segle XV.
Sí,
sí, sí, sobre pergamí, manuscrits i coses d'aquestes. Tinc un llibre de 1563, per exemple, un llibre de lleis de 1563. Això t'ho pots trobar perfectament, però no vol dir que sigui més car que un llibre dels anys 70 firmat per Leopoldo Maria Paneros, el psiquiatre Ramon Sarró, com està també allí, o una primera edició de l'Ossa Menor de Papa Said, que té un company que és una meravella en paper de fil i és relativament més modern. Vull dir que...
Com es valora això?
Es valora com tot, com per la demanda i l'oferta, és així de simple i prosaic, la veritat, té molt poc romanticisme, tants busquen això, tant preu té, no? Al final no té més secret que aquest.
Però un llibre d'aquests, de molt, molt especial, que pot arribar a costar?
Pot arribar a costar 12.000 euros.
Què dius?
Això em quedo molt curt. Em quedo molt curt. Pot arribar a costar 75.000 euros. L'altre dia, un Saló de Madrid, hi havia un Brugalla fantàstic, un Chronicarum de Nuremberg, per exemple, enquadernat pel Brugalla, meravellós, que 75.000 euros. Tampoc és tant, si tu pares a pensar per una joia d'aquestes.
Ah, bueno, pensava dir que en general sí, per una joia no ho sé, però...
És una joia, això.
No, clar, clar, clar.
I durarà més que un Lamborghini, t'asseguro.
Has de triar entre el Lamborghini o
això
el Brugalla. Què t'anava a dir? Tu què et crida l'atenció de... originalment, és a dir, del llibre viscut, d'alguna manera. Feies que sí amb el cap quan deia això de que reivindiqueu la idea que el llibre ha de passar de mà en mà.
Exacte.
Que suposo que d'alguna manera també s'ha de tocar, no sé si subratllar, això ja no sé si com ho veus. Jo sempre he sigut molt, m'ha costat molt, tocar un llibre o tatxar-lo o fer-li alguna marca o fer escriure-hi alguna cosa al costat.
No, seran absolts tots els que facin servir llapis.
El boli no, eh?
El boli, sobretot, no el feu servir, sisplau. És una aberració i després no hi ha restaurador que ens tregui aquella taca ni aquell segell, això és horrorós. El llapis queda, però després es pot esborrar, es pot restaurar, no hi ha cap problema. que em crida l'atenció del llibre, pot ser qualsevol cosa, és que parlem ara, sempre tenim la tendència de parlar allò espectacular, car, i, però pot ser des del cromo més senzill, i més l'etiqueta d'un comerç dels anys 40 o dels anys 50 té un art afegit que pot ser importantíssim, els catàlegs de sombreria del Prat, per exemple, ara van buscadíssim perquè hi havia tot un art a darrere i tota una comunitat darrere. Vull dir, com es fan les coses fa també que el llegat que deixen perduri d'una manera o d'una altra, vull dir que també és important a present fer les coses bé, com es fa la Setmana del Llibre en català, per exemple, no?
Tu el que ets, bàsicament, és un enamorat de l'objecte, entenc.
Sí, sí. Soc molt lector, soc investigador i filòleg, soc medievalista especialitzat en manuscrit medieval pel CSIC, però soc un fetichista... Sí, soc un fetichista rematat. Ah. Soc un fetichista rematat, perquè el llibre té una experiència darrere. No és el mateix llegir una edició que una altra, no és el mateix que t'acompanyi durant una setmaneta un paper o una il·lustració que una altra. Tot això fa que tinguis una experiència, un viatge diferent amb cada llibre. I la gent que fa en biblioteca tenim jardins a casa. De debò que tenim jardins a casa.
Mm. Què vols dir amb això?
Vull dir que una biblioteca és un jardí, és un parc.
Ah, d'acord, d'acord, disculpa, disculpa. O sigui, és un lloc per passejar.
Sí, senyor. Sí, sí.
Les olors, també.
Ah, també,
tu
també.
Et crida l'atenció les olors dels llibres o no?
Jo estic immunitzat perquè visc entre llibres, tinc un i ja no la sento, no? És terrible. Però bueno, també s'ha d'anar amb una mica de compte perquè, com diuen els restauradors, aquesta olor magnífica vainilla és la lignina que es trenca i això vol dir cert deteriorament del paper. Per compte, quan sentim massa això, anem al restaurador, conservador, preguntem què passa.
Et deia que crida l'atenció... Clar, en l'actualitat d'un llibre, és a dir, d'aquest m'agrada més o aquest menys, etc. Però originalment, quan tu et vas dedicar a aquesta professió, quan vas començar a ser llibreter de vell, o fins i tot si tens un record infantil del que et cridava l'atenció del llibre com a objecte, o en fi, la idea aquesta d'un llibre que té vida al darrere.
Jo venc de família humil, amb la qual cosa el que tenia a casa en col·leccions molt humils, del meu avi ja, molt catalanista, però molt humil. I
què es dedicaven els teus pares?
Els meus pares són mestre i infermera, ells han prosperat com tota la generació dels meus pares, però a casa meva menjaven bledes i pa, sopa de pa, no? I una mica ha sigut una família molt treballadora des de sempre a Badalona. Però molt implicada amb la cultura i amb un malora que tenim molt, està molt extès a Catalunya, aquesta estima al llibre. Això és meravellós que ho tenim i no ho hauríem de deixar perdre, que comença a perdre's. Aquest valor de llibre no es pot tirar al contenidor. Abans dóna-lo a un llibreter de vell, vés al mercat de Sant Antoni i regala'l, que en farem ús. Perquè el llibre està fet per durar 500 anys, i nosaltres no. I el llibre està fet per transcendir aquell que l'ha escrit, aquell que l'ha publicat, aquell que l'ha llegit en primera instància, no? I per ser entès moltes vegades, anys més tard, el Cervantes fins a Maians pràcticament no l'entenem. I pràcticament el tenim com una novel·leta de burlesca, no? I fins que no arriba un senyor Maians o uns francesos dient, compte, que això és una obra major, no en fem una lectura anys més tard, que és probablement el que volia el Cervantes en primera instància. Vull dir que s'ha d'anar en compte amb aquest calatge entre el... O sigui, el llibre no és un objecte fungible. Ràpidament ho explico així, si vols, no és d'usar i tirar. I estem amb aquesta dinàmica últimament, que sembla sí. Que el llibre sigui només per llegir. El llibre no només és per llegir, el llibre és per disfrutar-lo, per fer aquest viatge que ens acompanyi i per disfrutar, per exemple, de l'art de coberta, del tipus de paper, de la memòria muscular de llegir-lo, tot això que fa que hi ha com una búsqueda, no? També jo pensava d'això, de tanta impacte visual transitori, i la gent ens estem tatuant les imatges perquè tinguin una permanència. El llibre t'ajuda també a tenir aquesta permanència, aquest vincle amb l'art durant uns dies mentre l'estàs llegint, per exemple.
El llibreter de vell està molt vinculat d'alguna manera amb les biblioteques, també?
Sí, sí, per la mateixa raó. Primera, perquè n'hi venem menys dels que voldríem, perquè la institució a vegades és poc conscient de que el valor documental vem la primera edició també, o vem aquella edició que té una singularitat per aquella biblioteca local, no? Però també perquè n'hem fet molt de gust, i sense les biblioteques som incapaços d'investigar. Nosaltres som els usuaris de la producció filològica dels investigadors de filologia, per exemple, no?
Ah, que bona. Clar. Si els grans investigadors venen a vosaltres.
I nosaltres amb ells.
I vosaltres amb ells també.
100%, 100%. Per estudiar una publicació necessitem dels grans investigadors. I els grans investigadors ens demanen, guarda'm tot el que trobis d'aquest tema. I els hi donem moltes sorpreses. Que és la màxima satisfacció que pot tenir un llibreter de vell, és quan saps que aquell document acaba a les mans que pertoquen. I pot ser el document més humil, repeteixo, eh? Podem estar parlant de molt poc diner, cèntims a vegades, eh? Però els ulls brillant d'un investigador que de cop ha vist la clau, allò és espectacular.
Allò val per la feina que feu.
Sí, sí,
per les derrotes, pels dolors, per el cost.
Que en són tantíssims, però parlem del positiu.
La fira, dèiem, que té molta història, 72 edicions. Això s'explica per aquest amor, dius, que no sé si els catalans, no sé si la catalanitat, no sé què exactament han tingut tradicionalment pel llibre com a objecte.
Sense dubte.
Però això ens diferencia d'altres societats o no?
Jo no m'atreveixo a fer comparació entre societats, però sé que és una cosa molt europea, segur.
Els francesos ho tenen molt,
sí,
no?
Sí, sí, és una cosa que potser que ens defineix Europa, no? La cultura del llibre, també en diuen, potser, mira, de les tres religions del llibre, aquesta cosa que tenim jueus, musulmans i cristians i que compartim tant de ser la cultura, que donem un valor molt important, no només als textos sagrats, sinó a tot allò que s'ha generat després, no? A totes les tres contextos culturals és importantíssim. Penso que a Xina també, però no en tinc noció, per tant no m'atreviré a opinar.
I dius que tens por que s'estigui malmetent aquest amor pel llibre com a objecte?
Sí.
Què has
sí.
vist últimament?
Que es planteja el llibre com un objecte d'ús, simplement funcional, de lectura pura i dura. És a dir, com si fos el mateix i fos equivalent llegir un PDF o llegir directament un llibre. Jo faig servir molt el PDF, evidentment, per portar al tren les obres completes de Feijó, que en soc un fan, no puc anar amb els 26 volums de Feijó, oi? I això es dona molt de carinyo i molta... Ara, quan agafo la primera edició de Feijó, de 1700 i tant, del Teatro Crítico, el llegeixo d'una altra manera, d'una altra manera, i l'experiència lectora és molt diferent, sí.
Edició 72, que coincideix aquest any també amb el centenari de Tàpies, els 25 de la mort de Joan Brossa, per tant entenc que aquí hi ha festa especial sobre aquest aspecte, no?
Sí, hem preparat moltes novedats perquè la idea és fer-nos créixer i fer molt de retorn social també, perquè entre d'altres coses rebem subvenció de l'Estat, no, com tot el que es fa directament en el món del llibre, i pensem que per tant tenim una responsabilitat de retorn social. Tenim una exposició extraordinària entorn del jazz, del hot club i del grup del 9 al 7, de totes les produccions d'efímera, que l'efímera és allò que es fa pensat, sí, per no durar, les invitacions, per exemple, una entrada en un concert, un cartellet, tot això és efímera. Doncs d'efímera d'aquesta feta expressament per aquell context de tanta repressió cultural que tot just treia al cap i que va poder portar aquí el Duke Ellington, l'Ella Fitzgerald, el Louis Armstrong, doncs tota aquella gent, el Terrats i tota aquesta gent, va fer tota una sèrie de productor, que tenim la sort de comptar amb l'Aitor Kinney, que ens ha fet el comissariat de l'exposició, tenim un llibre també ad hoc, que no va molt més enllà d'un catàleg, és un llibre, no un catàleg, i a més tenim activitats cada cap de setmana. Avui mateix ens ve la Blanca Llumviral, per exemple, i una poeta molt jove a explicar-nos la relació entre Brossa i els poetes joves d'avui dia, dels 20 anys, com els estan fluint d'una forma bestial, impactant inclús per nosaltres, inclús el teatre, que ha sigut un trencataquilles.
Actualment?
Sí, sí, actualment, xavals de 20 anys, que ens ho explicaran ells, perquè jo no vull parlar per ells, com els està influint l'obra de Brossa, no? Avui dia, per exemple, són gent que ha deixat un gran llegat i un gran pòsit, i per tant...
I Brossa, que estava molt vinculat, no?, amb la llibreria de Vell.
El seu pare havia sigut llibreter de Vell, de paper antic i de gravats, ell mateix havia tingut aquesta mà, de fet, el Terrats, que tenia aquesta impremta a casa tan petita i tant d'allò, tirava molt d'allò que podia treure d'aquest entorn, no?, i ens havia ajudat, és el nostre sant patró, amb permís de Sant Jeroni, que jo dic sempre amb la broma, no? Però a més pensa que el monument al llibre, homenatge al llibre que tenim al Passeig de Gràcia amb Gran Maravella, allò és fantàstic, allò és una sessió que va fer l'any 96 el gremi, va pagar a nosaltres, li vam demanar el Brossa i vam... o aquell famós cartell dels llibres lliures, això és el nostre cartell de la fira de l'any 94. Cada any li demanem a un artista diferent que ens faci una interpretació de la fira. Aquest any el Sixe Paredes, és un artista d'art urbà i graffiti nascut a Badalona, justament, però que ha influït moltíssim, reconegut arreu del món, i aquí pràcticament desconegut ens ha fet un cartell espectacular.
Sobre això que em deies de l'escultura del llibre de Brossa, allà hi col·loqueu unes plaques, no? Que són les de les persones que han format o que han fet de la inauguració,
sí,
o no?
Sí, cada any fem un pregó, això ve de molt més abans, i des de l'any 94, quan s'instal·la aquesta escultura, el que el convertim és una mica en un panteó, una mica a petita escala, de gent que ha tingut producció en català o relacionada amb la cultura catalana. Això sí que ho considerem important, perquè l'hem de fer nosaltres com a catalans aquesta tasca, no en contra de res, però si no la fem nosaltres no la farà ningú. Aquest any hem tingut en Corredor Mateos, que és una cosa que m'honora moltíssim haver-ho aconseguit, però hem tingut l'any passat la Carme Junyent, per exemple, hem tingut en Fontana, el Jim Ferrer, gent de primeríssim nivell sempre que ens inaugura amb un pregó, i esperem que el 75 podem fer alguna sorpresa amb tots aquests pregons.
Carme Junyent.
meravellosa, una còmplice per nosaltres.
Sí, eh?
Sí, perquè és el que et deia, són còmplices els investigadors, són còmplices per nosaltres, més enllà de la gran tasca que li reconeixem, evidentment, com a ciutadà, no? Societat civil, com a lingüista i com a defensora de la llengua, per nosaltres són còmplices. Marçal, o Ferrer, o Nou i de Vell, no? Guifré, busca'm aquest llibre, troba'm això, i acaben sent còmplices.
Anava a dir la casualitat, la fatalitat, si vols dir-ho així, és que una setmana per... o a pocs dies, no? Perquè quan va començar la fira,
Sí, aquest dijous vam fer l'inauguració.
I la mort de la Carme Junyent va ser diumenge, i la recordàvem, em sembla que és una referència absoluta, i dius que hi havia molt de carinyo mutu, i a sobre encara hi haurà el record físic per sempre, allà al mig de la ciutat de Barcelona, per ella, que ahir Masquefa la va acomiadar amb molt de carinyo també i amb molt d'amor. Et volia preguntar també, relleus generacionals, ja no només de l'ofici, que també t'ho preguntaré, sinó els joves estan interessats en el llibre de Vell?
Mira, això és una pregunta una mica trampa sempre, no? Me la fan sovint, però té una arma una mica de doble tall. Per una banda, cal pensar quin percentatge de la població ha sigut lletra ferit històricament.
Correcte.
Tampoc deu haver sigut molt gran, per tant, tampoc podem parlar ara de la nostra generació o de generacions més joves que sigui amplíssim, però sí que és veritat que el lletra ferit que existeix o l'aficionat que existeix al llibre va canviant d'interessos. I el que es percep molt a vegades és aquest canvi d'interès, més que no pas un canvi de personal. Vol dir que el jove que et ve et buscarà una altra cosa, et buscarà Bola de Drac i no el Tintín, per il·lustrar-ho ràpid, no?
En teniu, de Tintins, per exemple?
I de Bola de Drac.
I de Bola de Dracs?
Oh, i tant.
Com a, clar, llibre de Vells,
clar,
que m'has dit
en pocs... 86, l'any passat, portava tot de tractats del com se deia ara, el dibuixant de Bola de Drac, ara em sortirà el nom...
Akira Toriyama.
Akira Toriyama, com dibuixar l'any 86 manga. Escolta'm, l'any 86 són 40 anys, aquest llibre, eh?
I que bèstia, eh?
Es mataven per aquests llibres.
Ostres, clar, és que veus, aquest és el problema a vegades d'allunyar-se o de que les coses són utilitzar els clixés, no? Mm-hmm. I hi haurà gent que pensa que va allà i es trobarà llibres, el que dèiem, esgrocaïts, i no còmics. Mm-hmm. O tractats de còmics dels seus autors favorits que encara, bueno, Akira Toriyama ja no, mm-hmm, però que encara són presents dins de la cultura pop, ja no directament des de les més alçades de la cultura, sinó des de la cultura més popular, no?
Que més pop que Terence Simoix, Déu meu, en aquest
això
món,
també és veritat. Això també és veritat. Bé, relleu generacional, t'ho deia de cara a la gent interessada, però l'ofici n'hi és, n'hi ha?
Poc, perquè vam patir la crisi del 2008. Va ser una escabetxina absoluta i la desregularització dels lloguers, com tot fill de veí, amb la qual tot ha pujat moltíssim, tots els lloguers han pujat moltíssim, i se'ns fa molt difícil mantenir les botigues obertes. De manera que el relleu generacional ha sigut realment complicat, hem dependut molt d'internet, i hi ha hagut qui ha sobreviscut, i hi ha hagut qui no ha sobreviscut, la veritat. Però ara mateix tenim els Antigolari, a Llibreria Antigolari, amb 28-29 anys a la fira, que és una cosa... posa d'un content, vamos, tenir xavals de 29 anys.
Com us, i acabo ja, com us arriben els llibres a vosaltres? On els aneu a buscar? Quina és la recerca del tresor?
Obrim criptes i desenterrem tombes, company. Això és el que fem. No, home, no. És compra-venta particular, no té més secret que aquest, i la gràcia i l'ofici, sobretot l'ofici, el valor afegit, és saber reconèixer.
Home!
No val. Aquest és l'ofici, per tant, requereix moltíssimes hores d'estudi permanent aprenentatge.
Però tu els veus a la primera, eh?
No, no tots els veig a la primera, però els reconec pel llom ja, que pràcticament el 90% dels llibres...
Què diries, això és... Uf, cuidado amb això.
I a mi m'envies una foto, i a tot qualsevol llibre té de vell, m'envies una foto per WhatsApp de conjunt de la teva biblioteca, et diré més o menys qui puc trobar, ja sé qui puc trobar i què no hi puc trobar, i si tindré una sorpresa o no. De tota manera, la sorpresa és sorpresa, i per tant s'ha d'anar a totes, a totes.
Com definiries l'excitació de trobar una cosa que... Que hosti, això és bo,
diré, eh? Per no dir-ho lleig, et diré que és part del sou.
D'acord. El Marçal Font és el president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que organitzen des de fa 72 anys aquesta Fira del Llibre Ocasió Antic i Modern al Passeig de Gràcia, i que, en fi, que està en marxa i fins al 25 de setembre, i que és part també de la cultura d'aquest país, i que s'ha de reivindicar també així, també perquè no es perdi aquest amor i aquesta estima pels llibres que tenim els catalans compartits amb d'altres. Moltíssimes gràcies, Marçal.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1:33, fem una petita pausa i de seguida ens anem. Passarem un moment pel Marroc amb el Jordi Armenteres i de seguida anirem a tancar avui el Via Lliure amb una mica de cuina, la Mireia Carbó i el Pere Puigverd.
Dia Lliure amb Xavi Bundó.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la polsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Aquest setembre, vine i celebra la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
Gaudiu de 4 dies de música en directe amb una programació que desafia, com mai, les fronteres dels gèneres musicals.
Del 13 al 16 de setembre, vine a gaudir de la música en viu a Vic. Més informació a mmbb.cat.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la pedregada de Ponent de l'any 2012.
A principis de setembre de l'any 2012, una forta pedregada va afectar les comarques de Ponent.
I em truqui a la germà i diu, Carme, està tot trinxat, i hòstia.
Eren quarts de set de la tarda i de sobte es va fer de nit.
Que semblava que hagués passat, no sé, com un huracà.
Durant dues hores, els aiguats i les pedregades vam destrossar finestres de cases, vehicles i collites senceres.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
1:36, de seguida anirem amb la Mireia Carbó i el Pere Puigverd, però abans deixeu-me saludar el Jordi Armenteres, que sabeu que l'EMA és l'enviat especial de RAC1 al Marroc. L'hem enviat perquè trepitgi sobre el terreny aquesta catàstrofe del terratrèmol d'ahir, que ha deixat com a mínim ja més de 2.000 víctimes mortals. Aquest matí parlàvem amb ell des de Marràqueix, una de les grans ciutats afectades, i ens ha dit que es desplaçaria cap a més la zona de l'epicentre. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
On ets?
Doncs mira, hem pogut arribar a una zona que és molt propera a aquest epicentre del sisme, un petit poble, no sé si és poble, si és municipi, si depèn d'una ciutat, que és una mica més gran, que queda 6 o 7 quilòmetres amb una pista forestal, es diu Tafagasht, espero pronunciar-ho bé. Serem molt descriptius. Aquí vivien al voltant de 400 persones. Aquest poble tenia, i ho hem de dir passat, 120 cases, hi ha 80 morts i 100 persones que les han aconseguit traslladar a hospitals. Què hi ha? Aquí no hi ha res, aquí hi ha runes. Hi ha una mena d'esplanada al centre d'aquest poblet, que està com una mena de pendent, que hi ha uns cotxes aparcats i una gran cisterna amb aigua potable. Just a sota una mena de pendent amb unes oliveres on hi estan muntant jaimes i tendes, perquè és l'única ajuda que hi ha en aquests moments, insistim aquí. Les 300 persones que queden en vida, o 200, n'hi ha 100 de ferides a l'hospital, no tenen absolutament res. Tot està destruït, tot està caient. El cementiri fa res, fa 12-14 minuts que som aquí, estan començant el tercer funeral en aquests moments. És un poblet d'aquests típics de la muntanya de Batles, el que descrivíem com els pobles d'argila. És més, sobretot, pedra construïda pràcticament sense ciment, i és evident que ha caigut tot, absolutament tot. I això serà un res, o sigui... gairebé millor refer aquest poble en una altra banda, perquè aquí és tot runa i durant molt temps serà tota runa.
400-500 habitants en aquest poble que m'has dit, Armenteres, que es diu?
Tafagasht.
I el Tafagasht. Jordi Armenteres, a les muntanyes de l'Atlas, s'ha desplaçat fins allà, un poble de 400-500 habitants que ha perdut un 20% de la seva població, ben bé, un 20-25%, aquests 80 habitants que han mort i que han deixat les cases completament derruïdes. Ara la reconstrucció d'això, efectivament, la dificultat és màxima. Insistim que això és només un poble dels moltíssims que hi ha en aquesta zona. Entenc que anant fins allà a Armenteres heu anat veient zones aïllades i poblets similars, o vaja, que no sé si hi ha molta distància entre uns i altres, i com s'hi accedeix, si són carreteres, si està asfaltat o no.
No, és molt d'entès tot plegat, perquè la carretera fins a aquesta zona baixes des de Marrakeix relativament bé, però al voltant de 70-80 quilòmetres, és veritat que es fan una mica a poc, i les carreteres cada són pitjor, per arribar fins a aquest poble, insisteixo, els últims 6, 7, potser 8 quilòmetres fins i tot, eren una pista forestal, i de fet hi ha una carretera que s'hi pot accedir per una altra banda fent molta volta, però allà ja m'he trobat una esllavissada i per tant no es podia passar. Estem a Atlas, hi ha muntanya, hi ha algunes cingleres, i aquí hi ha moltes esllavissades sobre la carretera, i aquest és un dels problemes que diuen les autoritats que tenen en aquests moments per poder arribar a tot arreu, perquè hi ha pobles que és veritat que té internet a dintre, hi ha comunicacions a dintre, però no hi poden arribar els serveis d'ajuda. I un altre fet, aquí no hi ha ni policia, ni bombers, ni militars, ni cap servei professional, són els veïns els que s'han encarregat absolutament de tot.
Els veïns que estan enterrant també els altres veïns, els que van morir la nit de divendres sota les runes de les seves pròpies cases en pobles com el que ara mateix està veient amb els seus propis ulls el Jordi Armenteres a les muntanyes de l'Atlas. Armenteres, una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Doncs aquest és el dibuix, aquesta és la situació dantesca, com deia el Jordi, absolutament demolidora d'una part important d'aquests petits pobles que hi ha al Marroc, a les muntanyes de l'Atlas, desenes de pobles igual, que han quedat absolutament arrasats i els quals ni tan sols hi ha pogut arribar ni la policia, ni l'exèrcit, ni serveis d'emergències, perquè estan aïllats i de molt difícil accés. 5 minuts i arribarem a 3:45 del migdia, fem una pausa i de seguida tanquem el Via Lliure.
Via Lliure amb Xavi Bundó. Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tasteig, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Aquest estiu et mereixes un somriure ben refrescant. Per això, quan tothom se'n va, a les clíniques dentals d'instituts odontològics no tanquem. I t'oferim un descompte del 20% en tots els tractaments. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Mundo Deportivo és molt més. És un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Preparats? Llestos? Ja!
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC
1. El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Minut i mig i 2:45. Hola, Mireia Carbó, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Què tal, Blai Morell?
Bon dia, Xavi.
Tenim per aquí la Sotillo. Hola, Soti.
Hola, hola.
També el Pere Puigverd, que ens acompanya des de la distància. Com estàs, Pere?
Molt bé, Xavi, molt bé tots.
Ja tenim aquí els Pimpinela, ja ho sabeu, el Pere Puigverd, la Mireia Carbó. Avui parlarem... Bueno, abans que us explico de què parlem, ja sabeu que la Mireia Carbó és la reina de l'escola de cuina, de la millor escola de cuina de la Unió Europea, probablement, sí. Ja fa anys, al barri de Gràcia de Barcelona, amb aquest nom, Mireia Carbó. Si voleu anar-hi, esteu convidats a fer-ho, amb cursos de tot tipus, i el nostre emperador, també de la... No de la Unió Europea, de l'Imperi Romà, efectivament, de les fruites, l'emperador de les fruites i verdures de casa nostra, Pere Puigverd, fundador de Fruites Núria a l'Alt Empordà. A Ventalló ja hi trobareu, en fi, una pila de gènere, molt d'ell de producció pròpia, fruitesnuria.com. Bé, tinc una notícia, Pere i Carbó.
Què?
Avui parlarem d'un producte que no ha sortit en les 10 temporades que fa que estic davant d'aquest micròfon.
Hòstia.
Que jo no hi havia caigut, que no havia sortit mai. És que he descobert el motiu, que és que Blai Morell, el dictador Blai Morell,
Pol Pot
de Girona, ha decidit que no es parlava d'un producte, que és el pebrot, perquè a ell no li agrada.
És molt fort.
El pebrot, que a mi em torna boig.
És molt fort. L'hauríem d'obligar a menjar-ne.
I aquest tio ho ha matat durant 10 anys.
Què has de dir, Blai?
Ho diu profundament.
L'odies profundament?
Sí. Especialment el vermell. El vermell és que no puc.
Però de petit, ja l'odiava?
Sí.
I ja no l'has provat més?
Sí, ja no l'he...
Bueno, però és igual que l'odies.
No has menjat més des que eres petit?
No.
Clar, aquest és el teu problema. És que és molt fort.
El gust, el tacte, la textura... Ostres.
Bueno, però depèn de com te'l facin.
Escalivat, cru, més igual. Més igual.
Però t'has fet gran, Blai, això ho hem de superar, carinyo.
Quan fa? Des que tenies 5 o 6 anys que no em menges?
Menys, sí. Sí, des que tinc coneixement, pràcticament.
Igualment, no és ningú per matar-lo.
No, ara.
Hombre.
Ara, a més a mi m'encanta.
Ara em menjaràs. La setmana que ve portaré...
Jo quan veig una escalivada, que m'agrada la ceba, la vagínia...
Pues igual.
Veig el pebrot i dic...
Pues igual. Igual, home.
No, bueno, cadascú té els seus traumes, en el fons. És...
No puc.
No s'entén.
Mira que m'agrada pràcticament tot, eh? Però el pebrot, noi, és que no hi ha manera.
Pere, per cert, això del pebrot vermell i el verd...
Sí?
Són lo mismo?
Lo mismo, el mateix. Mira, quan neix un pebrot, tots neixen, quan comencen a formar-se, de color verd. I no canvien el color, sigui del color que sigui, sigui vermell, sigui groc, sigui taronja, lila, fins que maduren. Per tant, un pebrot vermell és un pebrot madurat.
Ah, i llavors el verd és senzillament que no ha madurat.
Sí, exactament.
Però
per
si,
tant,
el deixessis,
falta dolçor,
si el deixessis, sí, sí, es tornaria vermell i seria igual
i tant,
que l'altre.
I tant. L'única cosa que, quan són verds, no pesen tant, però no tenen tant de risc, perquè, clar, ho pots collir abans, i que és quan es fa madur, quan es fa vermell, quan li comencen a sortir aquelles tonteries que dic jo, ratllades, taques, que la gent diu, ai, no m'agrada perquè té unes ratlles. Entens?
Una cosa, a veure, és que ara estic amb el tema del Blai, que no ha menjat pebrot des de fa... Pebrot de cap pebrot, cap tipus, cap varietat.
El vermell, bàsicament.
Ah, però...
Bàsicament, no, la resta tampoc.
El padró,
piquillo,
sí, no?
Tot això? No, piquillo tampoc.
No, ui.
Perquè és vermell.
Perquè és vermell.
I l'enyora?
No, l'enyora com a tal no me la menjo.
No, però te la fots amb la salsa dels calçots.
Sí, però mira, ja...
I no et desagrada la salsa dels calçots.
No, allò
és
una altra cosa. Me'n
vaig.
No, això és una altra cosa.
Si l'enyora t'agrada en la salsa, és que t'agrada el pebrot. I el pebrot vermell, perquè l'enyora és vermella. Bueno, gran.
Sí, sí.
Que no me'n convenceràs. No. No em convenceràs.
Una vergonya.
Amb el vermell...
L'enyora és un pebrot, no?
I tant. Un pebrot que, perquè a la gent els veu secs, però si ho veiessin en la planta, és un pebrot de la mida d'una mandarina i ben bé de color vermell. S'assembla amb aquells pebrots rodons que venen d'Holanda, que se'n diuen Califòrnia, aquells rodonets, doncs s'assembla amb aquests pebrots. Mm. I tant que és un pebrot.
Val, he dit el piquillo, però el padrón. Jo tinc un dubte amb el tema del padrón, que no sé si esteu d'acord amb mi. Ja no piquen.
Estic d'acord.
No piquen enlloc.
Estic d'acord.
No, saps què passa, Xavi?
Què ha passat?
Que les varietats més antigues picaven, però picaven tant que anava més en contra de la clientela. I llavors s'han elaborat varietats que no piquen pràcticament, fort, però que agraden molt més.
Però et demanaves tres cerveses en comptes d'una.
És molt
ja,
fort,
sí. Però...
Som rucs, passa... però som rucs fins a...
Llavors, aquella frase ja...
És així, eh?
No, ja no serveix la frase.
Clar que no serveix la frase.
No piquen pas gaire, deien, eh? No piquen pas gaire. Perquè si piquen molt, saps el que vull dir?
Jo crec que mai he menjat.
Pebrots del Padrón, de veritat.
Jo sí,
mai. És que ara quan dèieu pica, dic...
Clar, però no, hi havia uns, era la gràcia.
Ah, uns
piquen i d'altres no.
Uns piquen i altres no.
Ah, això mateix. Sí.
Perquè són del Padrón. I llavors, la majoria, en principi, no, bueno, un percentatge X, no picaven i els altres et destrossaven la llengua.
Clar, menjaves acollonida.
Sí. No
sabies
mai.
Serà aquest, serà aquest, serà aquest.
Però la cosa anava 50-50 o...
No, no sé, potser no tant, 50-50.
Però són bons.
Mira, el Manyer, que ens està escoltant tot el dia, diu que a Galícia l'altre dia, que estava en campanya, i se'n va fotre i diu, en diràs tu que no picaven, si encara corro ara.
Bueno, clar, a Coruña, allà, no?
Potser sí.
Perquè allà poder encara tenen l'autèntic,
la varietat original.
El que pica.
La varietat més original, sí, sí.
Bueno, tu t'agrada per cuinar?
A mi sí.
Sona meravella,
a mi sí, a mi m'agraden de totes les maneres. Jo m'agafo un pebrot vermell, jo... El rento...
Equivalent a la ceba, vull dir...
Però mira què fa, Xavi, el foto al microones i me'l menjo jo sola com si fes un pebrot escalivat express.
Ah, sí?
Està boníssim, no és un pebrot escalivat. Bueno, vaig com una mica saco, començo per 10 minuts, saps? I després ho toques i si està així que et fa pena, que està tot tovet, doncs el peles...
Es pot menjar ja.
Sí. El poso amb una miqueta d'oli, si vols un all això petitet, saps? Boníssim.
Cara de fàstic que fa.
No posis aquesta cara!
Mireia, acompanyat amb anxoves.
També, amb el que vulguis. El que vull dir, que m'agraden tant que per mi sola m'ho faig, saps? No encenc el forn, perquè em fa una mandra terrorífica, però per mi sola m'ho faig, per exemple. Haig de dir que a casa meva el meu xurri és igual que tu, Blanc. Bueno, igual.
I per això no estic sol.
Tu has de fer d'amagat.
No, m'ho faig per mi, ja està, tu.
Quina recepta ens proposes amb
us els pebrots? Mira, és curiós perquè el Blai ha canviat l'ordre de les receptes, perquè sí, hi ha un amb pebrots verds i l'altre amb pebrots vermells. Els vermells veig que l'has posat al darrere, Blai, digues. Us he portat uns pebrots verds farcits, de carn. Per què no? Saps els italians, aquests així com allargadets? Podria ser qualsevol, també poden ser els altres, o sigui, els que vulgueu. Però si són així allargadets, busqueu que no siguin gaire... que no estiguin molt encorbats, perquè els heu de farcir, saps? Que estiguin així una mica rectes, i en compreu, per exemple, doncs dos per persona. M'ho invento, uns 8 pebrots si sou per 4. Posarem 250 grams de carn de vedella picada, de carn de porc picada, 250 també. Ho farem amb un mig quilo de carn... Podeu posar el que us doni la gana, Després si dieu, no, jo vull picar un pit de pollastre, vull farcir-los de pollastre, doncs també em sembla bé. Després hi posarem dàtils sense pinyol, evidentment.
Home.
O panses, sí, ja. Jo ho explico, jo ho explico.
I llavors amb la cullereta, crac! Ai!
Després, un grapadet de pinyons, si en teniu, i una mica de pa ratllat, un ou i sal. Després us explico la salsa. És tan senzill com rentar els pebrots... Talleu la part de la cua, saps? Sí. Així com a saco, i els buireu de les llavors que hi ha dins. Aleshores, per aquí els farcirem. Farem el farcit dins d'un bol, barregeu l'ou amb les carns picades, els dàtils picadets, els pinyons, una mica de pa ratllat, sal i pebre. Atenció que no us quedi soso el farcit, que això després ja no ho arregla ni Déu, perquè com anirà dins, saps? Doncs ha de quedar al punt de sal, no tingueu por. I amb això vas espitxant amb una cullereta o amb el dit o com sigui, i vas farcint els pebrots. Després... farem una salsa amb dues cebes, dos porros, dos grans d'all, un got de vi blanc, mig litre de brou de pollastre i oli d'oliva. I què fareu? On estic? Aquí. Peleu i talleu la ceba, els alls i el porro, tot pelat, tallat, net, petitet, així com bonament pugueu, i en una cassola així baixa, sofregiu-ho tot plegat, amb un bon raig d'oli d'oliva. No, poc se'n parla de l'oli d'oliva. Heu vist quin preu està? Verge santa.
Espera-te.
Què vols dir, que pitjor? Anem a pitjor,
l'inici. És l'inici.
Sí?
Vale, vinga.
Sí. Jo ja m'he comprat un vaporitzador d'aquells. Sí. Espera, ja me l'he comprat, jo el tinc. Sí. Aleshores, col·loqueu els pebrots a l'olla quan el sofregit estigui fet, val? Col·loques els pebrots dins l'olla i els ruixes amb el got de vi blanc. I això ho deixes reduir, que evapori el vi blanc. I un cop hagi reduït aquest vi blanc, afegeixes el brou de pollastre i ho deixes coure, doncs, uns 30 minutets a foc mitjà, així amb la cassola mig tapada, i ja està, allò quedarà així cuitet, tovet. Retires els pebrots, tritures la salsa, si ets molt maniàtic, maniàtica o maniàtica, ho pots passar per un colador xinès, sí, sabeu? No de malla fina, sinó el xinès, perquè us quedi encara més fi. Ho tornes a posar tot junt, xup-xup, i llestos. I això està boníssim.
Bravo, bravo. Bueno, Blai, a provar-ho, xaval. Hi ha missatges d'oients?
Ai, aviam, 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 aviam què diuen. Aviam què diuen.
Ai. Solidaritat amb el Blai i, el que, i els que no ens agrada el pebrot. Ni l'olor... ni l'olor tan sols, ja sigui cru, fregit, al forn o com sigui. Stop, pebrots.
Molt bé.
Després...
N'hi ha que els agraden?
Sí, n'hi ha que els agraden, també. Jo l'escalivada la faig només amb pebrot vermell i albergínia.
Toma.
Des de petit, amb la sopa, menjava pebrot vermell i ceba, i jo el verd no se'n posa tan bé com el vermell. Això és un tema, eh?
Sí, això és un tema.
El verd no acaba de sentar bé, eh?
Bueno, però hi ha gent que li passa al revés, eh?
Clar, perquè no està madur. Clar. Què vols dir?
Jo en tinc una casa que li repeteix el vermell i el verd no.
Ah, sí?
Sí. Jo què sé.
Raro, això. I la Cèlia diu, mira, un experiment que em va sortir de conya amb melmelada de pebrots i maduixes.
Que bona.
Sí, és bona.
Està ben jugat, això?
Sí, tant, sí. Per què no?
Sí, sí.
Ha de ser bo, sí.
Va, anem amb algunes... amb alguna altra recepta, vinga.
Vinga.
Ui, si és tardíssim.
Doncs mira, un paté de pebrots escalivats i ametlles.
Bé.
Heu de posar 200 grams de pebrots vermells escalivats i pelats.
Val, que escalivar... ja es comprem escalivat.
No, 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 els escalivem nosaltres. Okay. Aquí, això sí que és un tema, Xavi. Tu pots escalivar sobre una flama, saps, sí, directament, o sobre una brasa, i això agafa un gustet i un sabor meravellós, o pots fer al forn si no et queda un altre. Si ho feu al forn, escalfeu al forn ben calent, a 220, 230 graus, 250, més igual, i es tracta d'amorrar el pebrot quasi bé a sota de la resistència.
D'acord.
El que vols fer és, com, saps quan es et cremi. Cremes? Que et surt la bullofa?
Sí, sí.
Doncs vol fer el mateix efecte amb la pell del pebrot perquè així es pugui pelar bé i passi aquest gustet una mica a la xitxa, val? Doncs, penseu que amb cru seran uns 800 grams de pebrot cru. Després, necessites 80 grams d'ametlles torrades i pelades.
Bé.
Un gradall petit, un bitxo opcional, si voleu que aquest paté tingui un toc així picantó.
El bitxo és, una és pebrot, també?
Sí, clar, pebrot, sí, també. Sí, sí. Aquest t'agrada? No, tampoc. Tampoc.
Insuportable, de veritat. És un
nen petit, el picant i jo no som gaire
ja, ja. 30 grams de flocs de cibada, d'acord? O flocs de cibada, o pa ratllat, alguna cosa que després ens ajudi a amalgamar una mica aquest paté. 4 cullerades de tomàquet concentrat, 2 cullerades d'oli d'oliva extra verge, si podeu, 2 culleradetes de comí en pols, o al final és el comí li donarà un gustet així, però si no us agrada també el podeu treure, perquè el comí també és punyetero, a molta gent no li agrada. El suc de mitja llimona i sal. I això és tan senzill com escalivar els pebrots sobre la flama, al sí. forn, com us he dit, els tapes, perquè així els podreu pelar millor.
Sense cremar-los.
Els peleu, els traieu les llavors. Si podeu pelar-los i no passar-los per sota l'aixeta, això també és meravellós, perquè així no li treus el gustillo.
Vale.
Després, ho deixes escórrer, val? I aquest suquet que deixen anar molt de suc, us el guardeu,
vale.
Que és meravellós. Regularem la textura del paté amb aquest suc, però amb aquest suc us podeu fer una vinagreta per una amanida, per exemple, fantàstic, si us agrada el pebrot, clar, ja no cal dir-ho. Triturar tots els ingredients del paté amb l'ajut d'un robot de cuina. Fins obtenir una pasta homogènia. Saps el robotet robot? Aquest?
Ah, val.
Sí, aquest que té tothom, el que té bueno, les...
Sí.
I ja està. Llavors, si et queda molt espès, li afegeixes una miqueta del suc aquest dels pebrots. Que no, li líquid. Poses una miqueta més d'avena, saps? Ah. Reguleu la textura com vulgueu.
Està bé, està bé.
Això ho deixes a la nevera i això està espectacular.
Bravo, bravo. Escolta, doncs hem d'anar tancant, eh? El rei dels pebrots ho ha aconseguit, que només fem un parell de receptes.
Molt bé.
Ja en parlarem.
Bé, molt bé, molt bé, Blaiete.
Va, Pere Puigbert, una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu. Mireia
Carbó, adéu-siau.
Adéu, adéu.
RAC 1 RAC 1
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralunya Informació.
Vostè primer.
La senyora de darrere, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix vídeo.
Versió RAC 1.
Quin nom?
Bobocan!
Què? Eh?
No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1.
El minut
a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Un minut i les dues del migdia, temps per acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer cap de setmana de setembre, però, evidentment, ens en queden moltíssims més. La setmana que ve, dissabte, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Que vagi bé, bon diumenge. Avui fa 40 anys de Televisió de Catalunya. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Que no m'agrada que siguin 40, eh? Perquè jo me'n recordo...
Si vols intentar fer alguna cosa per impedir-ho...
No, ara mateix no tinc disposició tècnica per fer-ho, però...
Però estic treballant en ella.
Estic treballant
en ella. Senyor, he tingut un pla subtil. Maldric, no hauries un pla subtil encara que anés no pel carrer plena purpurina i cantant jo soc el pla subtil, jo soc el pla subtil.